Banc Sabadell us ofereix aquest espai. Sabadell, el banc de les millors empreses i el teu.
Sílvia Soler, bona tarda.
Bona tarda. Bravo.
Bravo.
M'encanta venir aquí,
Com estàs? Estàs bé?
Bé, bé, i ara que m'heu aplaudit, millor.
La Sílvia fa una estona que està asseguda en aquesta taula amb cara de perplexitat.
Sí, de veritat, hem passat dels calçots en el petit Nicolás.
Ah, ja petit Nicolás,
home,
eh?
No.
El petit Nicolás català,
no,
es pot confirmar?
M'ha semblat simplement un noi que
hem de dir que no ets l'única, Sílvia, eh? Un oient, l'Enric, també escriu dient ull al pequeño Nicolás català.
Postura, perquè aquí... Felip Puig reconeix que són amics, eh?
Per això he rectificat.
No com li ha passat al pequeño Nicolás, que a Madrid ningú el coneix, es veu. Bé, avui dues biografies amb la Sílvia Soler. La primera és de l'actriu barcelonina Amparo Baró, que ha mort als 77 anys, i la segona és d'algú que també acaba de morir, Demi Roussos. Però comencem per l'Amparo Baró.
Una mica secció necrològiques, però jo crec que aquesta vegada valia la pena, perquè per motius diferents, tant Amparo Baró com Demi Roussos per molta gent signifiquen tot una època. Amparo Baró era una actriu a barcelonina. Va començar fent teatre aquí a Barcelona amb l'Adolfo Marsillach. Però, de fet, de molt jove se'n va anar a Madrid i la seva carrera l'ha fet tota a Madrid. Ens passa allò que molt públic català potser no sabia que era catalana, perquè sempre l'hem vista treballar en castellà. Ha fet una carrera intensa i extensa de cinema, de teatre i de televisió. Però, com sol passar, la popularitat li va arribar quan era força gran, arran d'una sèrie de televisió que es deia Siete Vides i que Telecinco va estrenar l'any 1999.
¿Quién podía imaginar que volvería de ese viaje? ¿Será porque echaba de menos tanto tiempo sin hablarte?
Siete Vidas va ser un gran èxit perquè, de fet, era la primera sitcom que es feia a Espanya, amb actors espanyols.
Va ser tot un boom televisiu.
Sí, totalment.
Va canviar la manera de veure la tele d'aquí.
La banda sonora que estem escoltant la va escriure i interpretar Emilio Aragón a les primeres temporades, després la va cantar Raimundo Amador i, finalment, els últims anys, un grup que aleshores era desconegut i que va agradar molt a partir de la sintonia.
¿Qui em podia imaginar que volvería de este viaje?
Dani Martín és supermacarra.
Però a mi m'encanta, per exemple. I jo els vaig descobrir amb la sèrie,
sí?
Eh? Sí. Me'n recordo molt d'investigar qui cantava aquesta cançó i després el Canto del Loco, imagina't l'èxit que va tenir. La sèrie, a part de Toni Cantons, va descobrir alguns talents, com per exemple Javier Cámara, com per exemple, per favor, Blanca Portillo, que ara no em sortia, i sobretot el talent d'Amparo Baró, que interpretava la Sole, que era la mare esquerpa
boníssima,
i divertida boníssima, de Paco, boníssima. Javier Cámara. Aquí la teniu parlant de política, precisament.
¿Qué pasa? ¿No habéis venido a votar? ¡Hala! ¡Votando! ¡Qué gerundio!
Pues claro que votaré. Porque este país necesita un cambio, ¿sabes? No puede seguir así. Votaré por el cambio, pero por el cambio verdadero, no por esa patraña del PSOE, que no reconocerían la izquierda ni aunque les mordiera en el culo.
Mira si fa d'anys que estem així, eh? Sembla que els de Podemos ho hagin inventat tot.
Sí, no. Ell era comunista.
Sí, totalment. I es va fer molt famosa, molt popular, la seva manera de relacionar-se amb els altres actors, amb els altres personatges, que era fent collejas, o sigui, calbots, en diríem en català. Diguéssim,
que la gent la parava pel carrer per demanar-li que li donés un calbot.
No?
Sí,
una cleca. En fi, que en Amparo Baró la recordarem molt per aquest paper, però recordem, sisplau, que era una grandiosa actriu amb una carrera molt important, a part de ser de vides. I anem a Demi Roussos. Ever and ever, forever and ever, you'll be the one that shines on me like the moon. Primera vegada que sents aquesta cançó, Xavi Rossinyol, que et veig amb aquesta cara com de...
No, que l'he sentit moltes vegades.
Per molta gent, aquesta cançó és la banda sonora d'una època, eh? Estem a l'any 73, aproximadament, a finals del franquisme. Ell tenia una imatge molt peculiar, era un home gros que anava vestit amb túniques, una barba molt important...
Pelut.
Però a part d'això, no sabem gairebé res més, no? I jo he descobert que va tenir una vida curiosa, interessant. Mira, es deia Artemius Roussos.
Artemius.
Va néixer a Egipte, però fill d'una família grega expatriada. Després, fugint del govern de Nasser, els seus pares van tornar a Grècia, on ell va començar a formar grups musicals, a intentar formar alguna banda, ho va fer amb diversos companys, fins que va buscar l'èxit en solitari i el va aconseguir precisament amb aquesta cançó i altres hits durant la dècada dels 70. Va tenir molt d'èxit, però a mesura que anava augmentant la seva popularitat, també anava augmentant el seu pes.
Yeah.
I ell, a començaments dels 80, pesava 150 quilos.
Oh,
a conseqüència d'això va patir una depressió molt greu, que el va apartar dels escenaris, sí. Fins que va fer una dieta i va fer una teràpia i va aconseguir perdre 50 quilos i aleshores què va fer? Va escriure un llibre explicant aquesta dieta i explicant com s'havia recuperat i com havia estat la seva lluita contra l'obesitat i va vendre també un munt de llibres. Quan tornava a estar recuperat va passar una cosa, que és que el 14 de juny de 1985 va agafar un avió a Atenes que anava cap a... venia del Caire, feia escala a Atenes i anava cap a San Diego, Califòrnia. Però poc després d'enlairar-se l'avió, el vol va ser segrestat per membres de Hezbollah, que demanaven l'alliberament de 700 musulmans xiïtes que estaven en mans d'Israel. Tots els passatgers del vol, inclòs Demi Russos i una nòvia que tenia, i la tripulació van viure primer un malson de 3 dies, amenaçats de mort, tan amenaçats que
tres
finalment...
3 dies van estar dins de l'avió?
No, no, 3 dies, espera't, 3 dies a dins de l'avió fins que els segrestadors, per demostrar que anaven en sèrio, van matar un dels passatgers, que era un membre de l'armada americana, i van llançar el cadàver a la pista de l'aeroport. Mm. Vull dir que no era broma tot això,
noi.
A partir d'aleshores van començar les negociacions i a partir d'aquí van començar a alliberar els hostatges en comptagotes. Però el segrest va durar 14 dies, o 15, ara no me'n recordo si 14 o 15. A Demi Russos el van deixar anar el dia 18 de juny, és a dir que feia 4 dies que durava el segrest, van deixar anar-lo amb ell i a la seva nòvia una altra persona, i la primera roda de premsa que va fer Demi Russos després de l'alliberament va explicar que precisament el 15 de juny era el seu aniversari, que havia fet 39 anys, i que dintre de l'avió els segrestadors li van fer bufar les espelmes i li van demanar que cantés una cançó.
No m'ho puc
creure. Estic rient, però la veritat és que és bastant dramàtic, però em va agradar molt l'atenció, però ell ho deia com... dient fins a quin punt la seva popularitat era gran, que en una circumstància tan estranya i tan dramàtica, els segrestadors li van demanar que cantés. No sé quina cançó va cantar, potser va cantar Triqui Triqui, que era la cançó més coneguda. Es va fer molt famosa.
Espectacular aquest episodi de la vida de Demi Russos.
Valia la pena.
Insuperable. Moltíssimes gràcies, Sílvia Soler. Fins la setmana que ve.
Adéu.
Banc Sabadell us ha ofert aquest espai. Sabadell, el banc de les millors empreses, i el teu.